shirt now, red my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you, oh please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always.
Ei, què tal? Benvinguts i benvingudes una setmana més després de les vacances de Nadal a Temps Ombrívol.
I'm the bad guy.
Aquí a Canal 20 Ràdio amb un servidor, el Dani Castillo, que tornem-hi amb les nostres mogudes rares, ja sabeu, el repasset de les notícies més estranyes de tota la setmana i, com sempre, acompanyats de la millor música psicodèlica, el millor rock psicodèlic i, doncs ja sabeu, aquella música que et porta a un altre món, no? A una altra dimensió. I desitjant que hagueu passat unes vacances de Nadal i una temporadeta així, doncs, nadalenca, no? Amb família o amb col·legues, o és igual, o sols, però contents i feliços, o no, potser no, potser tristos i amargats, però és el que hi ha. Doncs tornem-hi aquí amb Temps Ombrívol! No hem canviat d'horari, Dilluns d'11 a 12 de la nit aquí a Canal 20 Ràdio i si sentiu la repetició del programa, doncs dissabtes i diumenges de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol. I si us sembla, anem per feina, anem a agafar el nostre ascensor, si m'acompanyeu. Doncs endavant, som-hi! Passeu, aneu passant a l'ascensor, per aquí, seguiu-me. Ara, clic al botó, que ja el tenim aquí, Sí, ja sabeu, aquest ascensor que és una miqueta vell, però funciona perfectament, No tingueu por. Ai, doncs bueno, què tal? Bé, no? Tot? Mira, aneu passant. Passa, tu també, tu passa. No, tu t'esperes, que ja no hi caps. Val? Som-hi. Apa, espera't que ara torna, Vinga. Bé, doncs aquesta setmana sembla que no plourà, Fa fresqueta per això, o sigui, ja estem a l'hivern. Quan cau la tarda, déu-n'hi-do, t'has d'abrigar perquè fa rasca, Avui, rasca guapa, mínimes d'un grau, o sigui que tapeu-vos. I al llarg de la setmana, mentre fa sol bé, però quan desapareix el sol, rasqueta. Vinga, ja, passa. Som-hi, tira. Vinga, els llums, molt bé. Som-hi, endavant. Vinga, anem a fer el programa. L'actualitat fa por. I comencem la nostra secció L'actualitat fa por, en la qual farem un repasset de les notícies més misterioses d'aquesta setmana passada. I comencem, fixeu-vos, amb aquest titular. Reconegut astrofísic afirma haver construït una màquina del temps. Doncs sí, la màquina del temps del senyor Mallet. Mallet, que no té res a veure amb maleta. Mallet, maleta. És que el tio es diu Ronald Mallet. Doncs bé, el Ronald Mallet, un reconegut astrofísic i una de les principals autoritats científiques sobre els arguments a favor de la possibilitat de viatjar en el temps, celebrarà aquest any el seu 45è aniversari com a professor emèrit de la Facultat de Física de la Universitat de Connecticut. Connecticut, com m'agrada aquest nom. És de pel·li total, Connecticut. Pel que ha volgut celebrar-ho el senyor Mallet, Ronald Mallet, amb tots els luxes. assegurant, garantint que té un prototip d'un dispositiu que fa servir làsers per torçar el temps. Estem parlant de ciència-ficció, ties i tios. Vull dir, aquest senyor Maleta ha descobert com doblegar, com torçar el temps. Això sona a pel·li total, pel·li total 3. Al llarg de les dècades, aquest senyor, el Maleta, ha treballat amb la investigació en làser i òptica juntament amb el seu col·lega, el professor Chandra Roychowdhury. Sí, heu sentit bé, Chandra Roychowdhury, els quals van escriure el 2016 un article sobre aquest tema, precisament. La investigació de Mallet per al seu prototip es basa en les teories d'Albert Einstein sobre la relativitat. Recordeu que segur que heu llegit moltíssimes obres sobre el tema. Einstein va teoritzar que la gravetat era el resultat de cossos celestes. La massa i l'energia doblegaven l'espai, el temps, al seu voltant. No una força com la fricció o la tensió, i pel fet que l'espai-temps està doblegat, la forma en què les persones experimenten el temps varia segons la gravetat en què es troben. Si el temps és un cercle pla, llavors Mallet vol fer servir les teories d'Einstein per ajudar-lo a convertir-lo en una mena de cigar. A veure si m'enteneu. Si el temps és un full, val? Un foli, sí? Mallet el que fa és agafar aquest full i, bueno, doncs allò que fem quan estem avorrits en una classe, no? Agafar el full i el rodolem com si fos un macarró, val? Fem un macarró amb el temps. Al final podem fer un plat de macarrons a la bolognesa amb el nostre temps, el nostre passat i el nostre futur. És a dir, Mallet està dient que el temps és un plat de macarrons? Interessant. Bé, seguim. Resulta que el prototip de Mallet funciona al girar, a fer la volta a un bucle làser que acaba doblegant el temps de manera contínua. El professor emèrit diu que el mecanisme de viatge en el temps podria portar-lo de tornada només mentre la màquina hagi estat encesa. No obstant això, administrar una màquina així requeriria un seguiment continu durant dècades i segles. Mallet espera poder fer un estudi de factibilitat per veure si el seu prototip funciona de la manera que ell creu. És a dir, que si tu fas servir la màquina avui i vols viatjar 100 anys endavant, val, al futur, durant aquests 100 anys ningú pot apagar la màquina, perquè si no, tu te'n vas a prendre pel sac. M'enteneu? O sigui que alguna dona o algun home ha d'estar pendent d'aquella màquina durant 100 anys fins que arribi el moment en què el senyor Maleta aparegui allà. No sé si és rotllo Terminator o no, però potser sí, no? Que sortiria allà de cop i volta. Mira, hola, vinc, recordeu, soc Mallet. Llavors podria tornar al passat sempre que la màquina estigui encesa. El que no sé si són 100 anys més per esperar un altre cop a tornar al seu moment inicial. En fi, Mallet ha fet aquests càlculs i, bueno, de moment doncs s'ha de veure si això funcionarà o no. Tot i que va ser el 2015 quan Maleta es va fer mundialment famós per revelar públicament la seva investigació sobre viatges en el temps. Malauradament, l'astrofísic es va veure obligat a ocultar la seva investigació durant anys per por de ser ridiculitzat per la comunitat científica. Un fet que el va impedir arribar a altres persones que podrien haver estat capaços d'ajudar-lo. Però ara Mallet ha anat encara més enllà i no només espera enviar missatges, sinó també persones. Ens recorda el senyor Mallet que els germans Wright no només van construir un avió. El 2015, Mallet, al Washington Post, va dir aquestes paraules. Primer, en realitat, van construir un túnel del vent per a determinar les millors configuracions per a les ales dels avions. Quan es tracta d'una màquina del temps, necessitem construir el túnel de vent abans de poder pensar a construir l'avió. Per tant, està parlant de que aquest prototip ha de tirar cap endavant. Algun dia, Mallet sortirà a la tele dient que ja el té, que ja té la màquina del temps. Què farem amb una màquina del temps? Viatjarem al passat per tal de recuperar els bambang? o preferiu portar els Bambang al futur perquè coneguin a les properes generacions aquells xiclets? Us deixo amb la pregunta. I si us sembla bé, vaig a presentar-vos el tema que portem avui, bueno, més que tema, el grup que portem avui, sí? Endavant amb la nostra secció de la música. Perquè avui us porto un grup conegut amb el nom de Incredible String Band, The Incredible String Band, de vegades abreujat com ISB directament, així són els anglesos, els americans ja sabeu que els agrada, doncs Los Angeles són LA, no? Directament, bueno, aquestes cosetes. Doncs The Incredible String Band, que eren un grup britànic folk psicodèlic, banda formada per Clive Palmer, Robin Williamson i Mike Heron a Edimburg el 1966. La banda va construir un considerable nombre de seguidors, especialment al British Contracultura, sobretot amb el seu àlbum el 5.000 Esperits o Les Capes de la Ceba. Aquesta seria la traducció de l'àlbum que portem avui. Altres àlbums també com el We Team es van convertir en pioners del folk psicodèlic i mitjançant la integració d'una gran varietat de formes i instruments de música tradicional en el desenvolupament de la música d'aquest món. Després, en la primera sortida de Palmer, Williamson i Heron van actuar com a duo, rotllo Simon Garfunkel, després augmentats per altres músics. La banda es va dividir el 1974. Es van reformar el 1999, necessitarien dinerets, i van continuar actuant amb alineacions canviants fins al 2006. És a dir, que el 2006, quan es van separar, doncs no eren la mateixa banda, perquè m'entengueu. Amb el disc que portem avui, el segon àlbum del grup folk psicodèlic escocès The Incredible String Band es va llançar el juliol del 1967 amb Elektra Records. L'àlbum es va gravar després de la reforma de la banda com a duo format per Robin Williamson i Mike Heron, com hem dit. Sobretot va suposar un canvi en la direcció musical dels dos, ja que van passar de les seves estructures de música folk més convencionals a composicions psicodèliques complexes influenciades pel folk britànic i la música hindú. Llançar l'àlbum va assolir el número 25 de la llista d'àlbums del Regne Unit i no va poder gravar el Billboard 200. Va ser precedit del senzill Paintbox el juny de 1967. I si us sembla bé, anem a escoltar doncs, aquest 5.000 Esperits o Les Capes de la Ceba, amb aquest nom tan psicodèlic i tan estrany. Anem a escoltar doncs, aquesta penya de Incredible String Band. Endavant amb el tema The Mad Hatter's Song. Sí? Anem a sentir-los.
Could you not find contentment in the time of riddling reasons in this land of the blind? By the joke of fate alone, it's sure that as the loved hand leaves you, you clutch for the slipstream, the realness too far. Do what you can,
live till you die. Stretch out his hand no more. But in the south there's many a waving tree. Oh, that musky fingers move your pain. In the warm south winds the lost flowers bloom. And if you cry, you know you'd fill a lake with tears. Still wouldn't turn back the years. Since the city has took you, Mad Hatter's on my mind. So sad, sad to see the way. Those of the people that I knew that have either fell or faltered, Mad Hatter's on my mind. And you must have to see clear sometime. From Ethiopia's the problem child, still juggling with his brains, gives his limping leopard's visions to the miser in his veins. Within the ruined factories, the normal so insane, as he sets the sky beneath his heel and learns away the pain. But I am the archer, the lover of laughter, and mine is the arrowed flight. I am the archer and my eyes yearn after the unsullied sight. Born of the dark waters of the daughters of night, dancing without movement after the clear light. Prithian fate be kind, in the rumbling and trundling rickshaw of time, hooked by the heart to the king fisher's line. I will set my one eye for the shores of the blind. Mm-hmm.
tornem amb vosaltres aquí a Canal 20 Ràdio. Recorda que estàs escoltant Temps Ombrívol aquí a Canal 20 Ràdio amb el Dani Castillo, un servidor que t'acompanya com cada dilluns d'11 a 12 de la nit. I si estàs sentint la repetició del programa, dissabtes i diumenges de 6 a 7 de la tarda. Temps Ombrívol. I seguim amb la nostra actualitat, que fa por, perquè fixeu-vos, la primera astronauta britànica assegura que els extraterrestres estan vivint entre nosaltres. Sí. Helen Sherman, la primera astronauta britànica, va dir a The Guardian que per força han d'existir altres tipus de vida aquí o allà, ja que hi ha tants milers de milions d'estrelles i sistemes solars. Sembla que Sherman va visitar l'estació espacial soviètica Mir el 1991 i va passar gairebé 8 dies a l'espai abans de tornar a la Terra. Segons les seves paraules, els extraterrestres existeixen. No hi ha dues formes de fer-ho. És el que hi ha, no hi ha més. Hi ha tants milers de milions d'estrelles en l'univers que hi ha d'haver tot tipus de formes de vida diferents. Serà com tu i com jo? Pregunta la Helen Sherman. Compostos de carboni i nitrogen? Potser no, són les seves paraules. És possible que estiguin aquí, ara, i simplement no podem veure'ls. Us imagineu? Extraterrestres davant nostra, que no podem veure perquè la seva matèria és diferent a la nostra i no els podem percebre. Us imagineu aquests extraterrestres a la vostra habitació de nit, mentre dormiu? Estan allà. No ho sabreu mai, perquè no els podeu veure, no els podeu sentir. Us estan perseguint constantment. Sherman diu, no sé si existeixen extraterrestres. Potser són totalment transparents. No crec que cap d'aquests extraterrestres estigués a prop de la meva nau espacial, però ha d'haver alguns per aquí. I diu, m'encantaria conèixer a un extraterrestre. Clar, a tots, no? Si són com ET. Ara, imagina't que no, que són extraterrestres com els de Mars Attack, o jo què sé, o The Thing. Us en recordeu de The Thing? Quin mal rotllo, no? No obstant això, la doctora Sherman no és l'única astronauta en parlar públicament sobre l'existència de vida extraterrestre intel·ligent. L'astronauta nord-americà Gordon Cooper, us en recordeu de Gordon Cooper? Sí, jo també, va afirmar en la seva autobiografia, que tots i totes heu llegit, de l'any 2000, haver vist ovnis mentre encara era pilot militar a la dècada de 1950. Durant un panell de les Nacions Unides, el 1985, va dir que aquests vehicles extraterrestres i les seves tripulacions estan visitant la Terra des d'altres planetes que, òbviament, són una mica més avançats tècnicament que nosaltres. A més, va revelar que els Estats Units tenen instruments de radar que detecten objectes de forma i composició desconeguts per a nosaltres. És a dir, que sembla que l'exèrcit dels Estats Units sap molt més del que ens expliquen. El que estem dient és que el senyor Donald Trump, que és el màxim mandatari, no? En aquest moment se suposa que és el màxim mandatari, segur que hi ha gent que sap moltes més coses que ell, però se suposa que ell doncs té aquesta informació amagada en algun lloc, en alguna carpeta secreta, segur. Però aquí no acaben les revelacions. El 1998, 18 anys abans de la seva mort, l'astronauta de l'Apollo 14, Edgar Mitchell, us en recordeu? Sí, Edgar Mitchell, molt famós, i no té res a veure, si us plau, no confongueu pel seu cognom, Edgar Mitchell amb l'empresa Michelin. No, Edgar Mitchell no és el jefe de Michelin, d'acord? Edgar Mitchell va ser un astronauta. Edgar Mitchell li va dir que estava segur que molts dels milers d'objectes voladors no identificats registrats des de la dècada de 1940 pertanyen a visitants d'altres planetes. Tampoc podem oblidar-nos que el 2016 WikiLeaks va revelar correus electrònics enviats des de Mitchell a John Podesta, cap de gabinet de la Casa Blanca, demanant-li que revelés els documents secrets sobre els extraterrestres, signant les missives com el sisè home en caminar sobre la Lluna. Edgar Mitchell. Recordeu que l'any passat el Pentàgon finalment va admetre que Mitchell havia insinuat que, de fet, estan investigant ovnis. El que va provocar la publicació de vídeos gravats per pilots de l'Armada el 2014 i el 2015 que mostren el que els militars diuen, fenòmens aeris inexplicables. Per tant, Mitchell sembla que tenia raó, ho va insinuar, però el Pentàgon finalment va admetre el que ell havia dit. És possible que tinguem extraterrestres al nostre entorn més immediat? Estan amb nosaltres? Parlen amb nosaltres? Són gent que s'amaga sota una disfressa? Són reptilians amb pell humana? No ho sé. Tu ho saps? Jo tampoc. Ell tampoc. Nosaltres tampoc. Ho sabem. Ni ho sabrem. Potser. O sí. I recordeu que aquest tema que sona ara, que és que m'ha vingut al cap ara, ho he de dir, la quantitat de vegades que heu ballat aquest tema sense ganes, és allò que sona i dius, ai, mira, en una discoteca, i el col·locaven i tu, ai, mira, i ballaves, Això eren les hòsties, tas. Bé, doncs seguim. Un esgarrifós vídeo que mostra la Llorona. Recordeu la Llorona que vam parlar d'ella fa unes quantes setmanes? En un poble de Colòmbia. La Llorona, Colòmbia. Un vídeo recentment publicat a les xarxes socials mostra el que sembla ser la silueta d'una dona plorant sobre un arbre a Colòmbia. El que per molts és l'evidència que la Llorona és molt més que una llegenda. Segons els mitjans sud-americans, l'incident va ocórrer al municipi colombià de Moñitos, com sona. El mes passat es va convertir en tot un fenomen viral a les xarxes socials poc després de Nadal. La Llorona, recordeu doncs, aquell personatge que sembla que va matar els seus propis fills i doncs, amb una pena horrorosa va caminant aquí i allà i si et troba et pot arribar a matar directament, sí, o sigui, a saco, sí. Encara no han donat molts detalls sobre el vídeo. L'únic que se sap és que els habitants del petit municipi Moñitos tenen por de sortir de casa a causa de l'albirament fantasmal. Específicament s'ha suggerit que l'entitat en el vídeo és clarament la figura aterridora del folclore llatinoamericà coneguda com la Llorona. Si bé alguns han trobat l'escena bastant aterridora, els més escèptics van criticar el vídeo assegurant que es tracta d'un engany. Evidentment podria ser una senyora disfressada que doncs, ha sortit a fer el paperot, l'han gravat i ens han col·locat el vídeo allà com si fos l'espectacle del segle. Però també hem de recordar que a mitjans de l'any passat els habitants de Maragda, un altre municipi colombià, d'Arauquita, van escoltar un estrany plou i xiscles passada la mitjanit. Fins aquí doncs, pots dir, és una senyora que es trobava malament, li feia mala panxa i estava allà cridant i plorant. Però no, perquè diversos testimonis que tornaven a casa van escoltar un plou i van veure sorpresos la figura del que semblava ser una dona anciana. Diuen extremadament prima, amb el cabell llarg i negre sobre la cara i vestida amb una túnica blanca, que això ja fa molt de mal rotllo, túnica blanca. Imagina't amb una túnica blanca per casa. Què fas amb aquesta túnica blanca? Caminant lentament en direcció cap al cementiri. Encara més mal rotllo, perquè portes túnica blanca, els cabells negres per la cara i camines cap al cementiri. Per tant, què han de fer aquests homes? Doncs van decidir seguir-la. Clar, què fas tu? Et trobes amb aquest personatge pel carrer? Doncs el segueixes, evidentment. En un moment donat, l'estranya dona es va aturar a la tomba d'un nen petit. I va ser en aquest moment quan la dona es va girar cap als homes que la seguien i va emetre un fort xiscle que va fer que sortissin corrent del lloc. A mi això em passa i necessito paper de vàter de forma molt urgent. Bueno, no el necessito perquè apretaria a córrer i ja està. I quan arribés a casa doncs ja em rentaria el que hagués de rentar. Bueno, la Llorona, que sapigueu que hi ha gent que sembla que veu alguna cosa, algun personatge semblant a la Llorona, doncs en aquestes poblacions del nostre estimat Colòmbia, de la nostra estimada Colòmbia allà a Sud-amèrica. Anem a escoltar un altre tema, un altre temarro, un altre tema raco del disc The 5000 Spirits of the Order Layers of the Onion, sí? De la Incredible String Band. Anem a escoltar un temarro que es diu The Eyes of Fate. Perdó, és que ho tinc aquí a l'arxiu i no ho veia bé. The Eyes of Fate. Endavant!
Oh, who can see in the eyes of fate? All life alone in its chronic patterns. Oh, swan, let me fly you to the land of no winds blowing. I know nothing. And know that I know nothing. All is in the eye and in its blinks of seeing. So just like the morning, the ghost of the fall. Rivalry and opinion still cast their wild spells. Effort and contrariness change the directions of time. The lion still growls in your hollowness. Please let's be. Let's be friends, watching and learning like small children, till out of the morning is growing the strength. Servant of fate or fate for a servant, you see what you see, you see seldom what is. Servant of fate or
Brutal! El tema increïble, tot i que en alguns moments semblava com una miqueta com de flamenqueo i tot, no? Una cosa molt rara. En fi, una cosa rara, rara, rara. I seguim aquí amb tots vosaltres. Recordeu, aquí a Canal 20 Ràdio, Temps Ombrívol, amb un servidor, Dani Castillo, com cada dilluns, doncs, alça a la nit, que us faig companyia, i si sentiu la repetició del programa, dissabte, si diumenge, de 6 a 7 de la tarda. I seguim amb les nostres notícies rares, entrem a la recta final, perquè ja queda poquet, ja queda poquet. Recordeu que després tenim la petita secció dedicada al cinema i avui us porto, doncs, una coseta nova, a més, val? Fixeu-vos el que porto ara. Prestigiosa Universitat Índia impartirà un curs oficial per tractar persones posseïdes per fantasmes. I el curs de 6 mesos a la Universitat de Banaras Hindu, a la ciutat de Benares, començarà el gener, és a dir, ara, aquest mes, segons ha informat la BBC. El curs serà dirigit per la Facultat d'Ayurveda, l'antic sistema hindú de medicina i curació. Un dels degans de la universitat va dir a l'agència de notícies IANS que s'havia establert una unitat separada de Bhut Vidya, estudis de fantasmes, a la universitat. Segons les paraules d'aquest bon home, el Bhut Vidya s'ocupa principalment de trastorns psicosomàtics, malalties causades per raons desconegudes i malalties mentals o psíquiques. Aquest home, el Jamini Bhushan Tripathi, degà de la Facultat d'Ayurveda, és una autèntica eminència en el tema. Per tant, doncs, tot el que digui ell té la raó i punt, no hi ha més. Val? Va afegir que la universitat és la primera al país a impartir un curs d'aquest tipus que ensenyaria als metges sobre els remeis ayurvèdics per tractar malalties relacionades amb fantasmes. Les teràpies ayurvèdiques generalment inclouen medicaments a base d'herbes, canvis en la dieta, massatges, respiració i altres formes d'exercici. Segons un estudi del 2016 realitzat per l'Institut Nacional de Salut Mental i Neurociència, el NIMHANS, gairebé el 14% dels indis pateixen malalties mentals. Ja el 2017, l'Organització Mundial de la Salut va estimar que el 20% dels indis podrien patir depressions en algun moment de les seves vides. No obstant això, hi ha menys de 4.000 professionals de la salut mental en un país de 1,3 bilions de persones i amb consciència sobre aquests temes. A més, a causa de l'estigma social generalitzat, pocs busquen ajuda o atenció professional i molts indis, especialment en zones aèries, i més pobres, visitant xamans i bruixots amb l'esperança que els ajudin a curar les seves malalties. A la notícia de que la Universitat Banaras Hindu, administrada pel govern indi, començarà un curs de Bhut Vidya, ha estat qüestionada a les xarxes socials per alguns que han assenyalat que la medicina i la rehabilitació eren mètodes més apropiats per tractar problemes mentals. És per aquest motiu que la universitat s'ha vist obligada a aclarir que, en lloc de tractar la possessió espiritual, el curs està destinat als trastorns psicosomàtics o psicològics, perdó, utilitzant el sistema tradicional de medicina índia, Ayurveda. El doctor Jamini Bhushan Tripathi va dir que el curs ensenyarà els remeis ayurvèdics per tractar malalties relacionades amb fantasmes, però això no va evitar que diversos estudiants es queixessin que el curs havia fet servir un nom confús per distreure alguna cosa molt menys important. En fi, doncs, que ja tenim la polèmica servida. Jo crec que per vendre la moto han dit que era doncs, per curar malalties de fantasmes, i la comunitat científica científica se'ls ha tirat a sobre. Després han dit que no, que era per fer doncs, coses de psiquiatria i coses del cap, i doncs l'ha liat per dalt. És el que hi ha, eh? Si venem una moto i després resulta que no és una moto, doncs xungo, no hi ha més. Última notícia d'avui, el 2020, l'any de la gran revelació extraterrestre. Stephen Bassett, investigador i fundador del Paradigm Research Group, ha afirmat que la victòria en les eleccions presidencials de Donald Trump ha impedit el procés de divulgació extraterrestre. En una entrevista xerrada exclusiva amb el diari britànic Daily Star, ja sabeu, el gran diari, Bassett va revelar que els humans podrien estar vivint en un món posterior a la divulgació si Donald Trump no hagués guanyat les eleccions presidencials el 2017. Però l'investigador afirma que els governs de tot el món faran la divulgació extraterrestre el 2020, també afegeix que el programa d'investigació de fenòmens aeris no identificats per part de la Marina dels Estats Units és una molt bona senyal i es pot considerar com una evidència que la divulgació és imminent. Bassett, qui pensa que els extraterrestres han estat desactivant les nostres armes nuclears per mostrar-nos com són d'inútils, està convençut que una vegada que se sàpiga la veritat, els extraterrestres faran un contacte total amb els humans i serà llavors quan compartiran els seus avanços, incloent medicaments avançats, cosa que ens salvaria de la crisi dels antibiòtics, per exemple. Per no dir que la NASA ja no es veurà obligada a tallar les emissions en directe de l'Estació Internacional, de l'Estació Espacial Internacional, quan les càmeres registrin estranys fenòmens. Serà el començament de l'era daurada de l'exploració espacial. Mentre els teòrics de la conspiració esperen una revelació extraterrestre, la comunitat científica creu que estem a les portes de la descoberta de vida extraterrestre. En un futur pròxim, és molt possible que vegis un titular que anunciï que la NASA ha trobat evidència de vida a l'espai. I estem parlant d'un titular oficial, perquè ja sabem que de titulars que anuncien a la trobada de vida extraterrestre hi ha moltíssims. Per tant, que sigui oficial, que surti a tot arreu i que realment tothom pugui dir, ostres, doncs mira, veus, el Dani tenia raó. Anem a escoltar un altre tema de la Incredible String Band, en aquest cas, My Name is Death. Sí, endavant!
Yet small are the gifts of my servant the soldier, for time is my offspring, pray what is my name? My name is death, cannot you see? All life must turn to me. Oh, cannot you see? And you must come with me. You must come with me. I'll give if I may live but a few short years.
tarrying here, there is no way. Your time has come that you must away, and you must come.
Una peli de por. I acabem el nostre programa d'avui amb la secció Una peli de por. Avui us porto, més que una peli, una minissèrie de tres capítols que revisiona un altre cop la història de Dràcula. Sí? La teniu penjada a Netflix, si teniu el canal de pagament, podeu veure aquesta sèrie de, ja dic, minissèrie de tres capítols que fa una revisió, una adaptació, diguem-ho així, de l'obra de Bram Stoker, Dràcula. I aquest Dràcula, aquest nou Dràcula, sona així de bé. Com dèiem, una sèrie de televisió desenvolupada per Mark Gatiss i Stephen Moffat, basada en la novel·la del mateix nom de Bram Stoker, Dràcula. La sèrie va ser més llançada a la BBC One i a Netflix i consta de tres episodis. El protagonista, Clive Bank, protagonitza el personatge principal, Dràcula. Es va estrenar, com hem dit, l'1 de gener de 2020 i es va emetre en 3 dies consecutius. El desenvolupament de Dràcula es va iniciar el juny de 2017 amb Mark Gatiss i Stephen Moffat tornant a formar equip per escriure els episodis, un equip que havia fet anteriorment doncs, el Sherlock Holmes així en versió una mica més moderneta, que ha tingut molt d'èxit. A l'octubre del 2018 la sèrie va ser encarregada oficialment per la BBC i publicada al BBC One i Netflix. Clive Bank va ser protagonista com a Dràcula homònim al novembre de 2018. Segons els escriptors, Dràcula, en la seva versió, és l'heroi de la seva pròpia història, el focus central de la narració i el personatge principal més aviat que un villà ombrívol. Recordeu que Dràcula sempre se l'ha presentat com un autèntic monstre, doncs aquí va una mica més enllà, perquè a part de ser un autèntic monstre, doncs realment és el protagonista de la sèrie, per superar els herois més tradicionals, igual que amb la seva sèrie de televisió Sherlock, tenien l'objectiu de fer que la seva versió de Dràcula fos alhora fidel i fidedigna, agafant detalls de la novel·la original, afegint moltes coses noves que no eren a la novel·la i ignorant alguns passatges de la novel·la. Moffat va exposar sobre la sexualitat de Dràcula al seu programa, ja que s'insinua que Dràcula podria fins i tot tenir relacions sexuals amb Jonathan Harker, l'advocat enviat per investigar una miqueta les finances de Dràcula i ajudar-lo a aconseguir els territoris a Londres, on vol viatjar el vampir. En realitat, a la sèrie no té relacions sexuals amb ningú, no es veu. Ell sempre està bevent la seva sang. Per tant, no deixa de ser que el Jonathan Harker, per exemple, imagina alguna cosa, però realment el que fa el Dràcula és xuclar la seva sang. La música que sentim, que és la música original de la sèrie, està composta pels guanyadors del premi Emery, David Arnold, que va fer Casino Royale, Independence Day o Stargate, i el Michael Price, que va fer doncs, la música de Sherlock, Unforgotten i Fantastic Fear of Everything, també Another Me. Recordeu que el premi Emery, ho dic una mica de forma xunga, però és un dels més importants per als compositors de bandes sonores. Dràcula, si la voleu veure, doncs està xula. Quedeu-vos sobretot amb el primer i el segon episodi, que per mi van ser molt, molt guapos, i no us dic res més. Ja acabareu de veure-la vosaltres, perquè després el tercer ja, bueno, no dic res, eh? Mireu-la, perquè el primer i el segon jo crec que valen la pena. En fi, i això ha estat tot, amiguets i amiguetes, sí? Vinga, som-hi, apa! La setmana vinent us espero un altre cop aquí, dilluns, d'11 a 12 a la nit, a Temps Ombrívol. Ha estat un plaer, jo sóc el Dani Castillo, recordeu. I si sentiu la repetició del programa, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 de la tarda. Us espero aquí amb més coses rares, més música estranya, més xorrades meves i més bogeries per un tubo. Fins que arribi el moment, si us plau, sigueu bones persones, encara que de vegades una mica entremaliats, no passa res, però sempre bones persones amb tothom i estimeu-vos molt, sí, val? I que tingueu malsons per un tubo també, perquè també va bé tenir una mica de por de tant en tant, sí? Fins la setmana vinent, ha estat un plaer, adeu, guapos i guapes, adeu! You see?